El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
I avui és el dia en què els museus es vesteixen de llarg.
Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure, els ossos d'un gegant, furiós desafiant en Tom els flaixos.
És el Dia Internacional dels Museus i són dies en què els museus es preparen per explicar als ciutadans tot el que tenen. Habitualment les ciutats, també Sabadell, acullen jornades de portes obertes, la nit dels museus i sobretot una oportunitat per destacar el millor objecte que tenen les col·leccions, la coneguda com a joia del museu. Aquest any, però, el coronavirus ha obligat a fer aquesta celebració d'una manera diferent, virtualment.
Sí, el Dia Internacional dels Museus té aquest any una particularitat a Sabadell. L'Espai Natura i el Museu de la Vida al Camp de la Fundació 1859 Caixa Sabadell se sumen a la celebració. I ho fan perquè la virtualitat de la celebració ho ha permès. Ho ha explicat Marc de Balanzó, gestor de l'Espai Cultura.
Però mai havíem participat en la nit dels museus, que organitzen diferents museus del centre de la ciutat, degut a la nostra distància geogràfica. Enguany, però, la pandèmia del coronavirus ha fet replantejar la nit dels museus, fent-la d'una manera virtual, mitjançant un joc anomenat Quiz Dim Sabadell. I en aquest joc nosaltres hi participem presentant la nostra joia del museu.
Enguany la celebració té el lema de Museus per la Igualtat, la Diversitat i la Inclusió i per això els museus de la ciutat també han volgut posar de relleu la tasca que han fet per convertir el seu fons en accessible per tots els ciutadans independentment de si tenen o no alguna diversitat funcional. Un camí que ha estat possible per l'esforç que ha fet la Diputació de Barcelona i al qual s'hi han sumat el Museu d'Història i el Museu d'Art, però sobretot és una celebració de finestres obertes i de mostrar de manera virtual totes les col·leccions que tenen aquests equipaments. És el cas del Museu d'Art, tal com explica la directora de l'equipament del carrer Doctor Puig, en Gràcia Torrella.
El Museu d'Art té visites virtuals penjades a la seva web, té una audioguia nova que no van poder presentar, que havien de presentar a finals de març, però no va poder ser, en Visit Museum, i us convidem també a entrar a la pàgina i fer una visita al museu escoltant aquesta audioguia. És una criada dels Turull que t'acompanya pel museu, i pel museu, la Casa Turull.
Unes visites virtuals que en la majoria de casos van més enllà dels propis equipaments dels museus, tant el d'història com el d'art, i que de fet permeten veure algunes de les joies del patrimoni sabadellenc. Ho destaca Joan Comas Olives, que és director del Museu d'Història de Sabadell.
El Museu d'Història de Sabadell ja té, i el Museu d'Art, tenen una sèrie de visites virtuals, a part de les pròpies instal·lacions del Museu d'Història, del Museu d'Art, també de la Casa Duran, del campanar de Sant Fèlix. De fet, també hi ha una visita virtual al teatre principal i a l'Arxiu Històric de Sabadell, de manera que aquesta necessitat que avui tenim d'accedir als equipaments per la via virtual, doncs aquest és un bon camí també.
Però, com sentíem, el Dia Internacional dels Museus és una oportunitat excel·lent de mostrar el catàleg dels equipaments culturals de la ciutat. El repassem un a un. El Museu d'Art acull 17 autorretrats de la col·lecció del Mau Pons.
És una donació que ha arribat recentment a l'equipament cultural. Són 17 pintures de tècniques i mides diverses que són autorretrats dels pintors sabadellencs com Joan Bermúdez, Francesc Bernaldo Murillo o Trini Sotos Bayarri.
Al Museu de l'Institut Català de Paleontologia es podrà veure l'esquelet original del Pau.
Aquest és el nom popular d'un esquelet parcial trobat l'any 2002 a l'abocador de Can Mat, a l'Anoia, un original que serà la primera vegada que es podrà veure, com explica Teresa Esquirol, directora del Museu de l'ICP.
La joia que nosaltres ensenyem és la nostra joia més preuada, que és l'esquelet del Pau, el Tirolepithecus, que es va trobar a Hostalets de Tirola fa gairebé 20 anys, el 2002, i que no l'havíem ensenyat mai perquè l'original encara està en fase d'estudi i encara no es pot ensenyar.
L'escala de la Torre, la joia, l'Espai Cultura, Fundació 1859, Caixa Sabadell.
La Fundació no té cap exposició permanent i, per tant, no pot exposar res del que tingui en catàleg. Per això, l'equipament ha decidit destacar un aspecte del seu edifici. Ho detalla Delícia Burset, gestora de l'Espai Cultura.
I aquest any hem triat com a joia del museu el que és l'escala del vestíbul principal de la Torre, de l'Espai Cultura, que tothom coneix, forma part de l'Skyline de Sabadell. I, a més, l'escala aquesta té una característica que és una escala de cargol amb un forat al mig, que això ho permet perquè està construïda amb volta catalana. És així com molt característica.
Això a l'Espai Cultura, l'Espai Natura, s'exhibeix un blasó, un escut de la família Amat de Palou, que es trobava a la façana de la Casa Pairal, al número 15 de la plaça Major de Sabadell, fins que va ser enderrocada l'any 1879. És un escut dividit en quatre parts on es poden veure les armes de la família Amat, un sol amb quatre estels, i de la família Palou, un palau merlat.
I al Museu d'Història el protagonista és el Vímet, amb objectes d'abans de Calmes Clans, la històrica cistelleria de la ciutat fundada l'any 1885. En podem parlar aquesta hora amb la Carme Masclans. Carme, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Carme, explica'ns una mica com és aquesta figura que heu cedit al Museu d'Història de Sabadell perquè sigui la joia d'aquest any per al Dia dels Museus.
Bé, vam donar dos o tres coses. Penso que el que té potser més importància degut a la tradició textil que hi ha hagut aquí a Sabadell és la canastra d'evaporar el fil. És una canastra molt gran, molt ben feta a casa nostra pel meu avi. El procés del fil del teixit és quan la llana és com una metxa, s'ha d'anar primant i s'ha d'anar fent un fil prim. Llavors se li ha de donar torsió, i quan se li dona la torsió ja sí que la posen amb uns rodets, diguéssim. Llavors aquestes canastres s'hi posaven tots aquests rodets i amb vapor molt calent se submergia la canastra amb aquest vapor i fixava la torsió del fil. Això feia que, esclar, això pesava molt, havien de ser molt fortes i això és de la tradició d'aquí a Sabadell, de tota la cosa textil que hi va haver-hi.
Escolta, i de què estava feta aquesta canastra?
De vímet, és una canastra de vímet.
I el vímet aguanta tot això de pes i de...
Sí, també té com un marc a sobre de fusta, llavors els claus havien de ser de cer perquè no es podien rovellar, perquè el vapor de l'aigua, el vapor no fes malbé la llana, no es rovellessin els claus. Després també hi vam donar una canastra de mostres, una canastreta petitona, perquè en els despatxos hi havia unes mostres dels colors de la llana, però de la llana no filada, sinó la llana com en floca, com si diguessin, com una metxa. Llavors es mirava els colors i a l'hora de fer la composició, això estava en els despatxos dels teòrics, perquè a l'hora de fer la composició dels colors per fer els teixits i els dibuixos i tot això, podien mirar si posaven més gris, més negre, més blanc. Tenien les mostres de la llana estaven en els despatxos del teòric a l'hora de fer la composició dels teixits.
Uh-huh. I llavors també tinc entès que heu donat dues polleres, que m'hauràs d'explicar què són.
Les polleres és una cosa que es feia servir per caminar als nens petits. És una peça molt antiga, molt. És un caminador, en definitiva, però de vímet, també de vímet. No pesa gens, té un forat a dalt i té un aro a dalt, és més petit perquè el nen s'aguantés, li arribés fins a sota la aixella, i de baix tenia un diàmetre molt més gran, això feia que no es volcava, que no es podia tombar, i els primers caminadors que hi van haver. Sí.
I això quants anys tindria, aquestes peces que heu donat al museu?
A veure, aquestes peces que hem donat al museu, de casa meva, que jo els he vist, i de la meva època, diguéssim, tenen 70 anys.
I estan com el primer dia? O no?
Bueno, ha canviat una mica el to, el color, perquè el vímet quan està acabat de fer és més blanc, i ara això ja té la pàtina que dona els anys.
La solera, no?
Això mateix. Això és una pàtina, com les persones que anem agafant un altre color, però a veure, fort i l'objecte és el mateix, vull dir que no, això no, només té la pàtina que li ha donat els anys.
Carme, i quant de temps es podia tardar en fer alguna d'aquestes peces, com per exemple la canastra o les polleres?
A veure, la canastra aquesta No la feien tots els cistellers, perquè es necessitava... El bímet és molt gruixut, es necessitava molta força per doblegar-lo i per manipular-lo, i llavors, esclar, necessitava una persona experta, que si fos molt experta, vaja. I hores, no sé, potser sí... que si la començava el dematí podria haver-la acabat al vespre. Això sí.
Per tant, un dia de feina.
Un dia de feina, la canastra. Les canastretes petites, aquestes de les mostres, no, no tant. En podien fer. Primer es preparaven el material i després que ja tenien tot el material preparat i tallat i això, llavors les feien i potser sí que en feien, no sé, 4 o 5 al dia o una cosa així, és per dir alguna cosa. I la pollera... La pollera, no ho sé, també un parell al dia, vaja. Però la pollera era una cosa molt comú, molt, molt corrent, per caminar les criatures quan anys enrere. Sí.
El bímet ha perdut pistonada, per dir-ho d'alguna manera, o segueix sent un d'aquests productes o un d'aquests materials que realment es fa servir molt encara a dia d'avui?
No, a veure, la situació ha canviat. El bímet és un producte natural que és, és del salze, el salze és del que surt el bímet. Llavors, sí que, a veure, industrialment sí que s'ha perdut, perquè és clar, avui dia tot això no es fa servir, però per decoració, no sé, es fan sillons, ara es fan... O sigui, l'ofici de cistelleria, del cisteller, no s'ha perdut, però n'hi ha molt menys i potser se li donen uns altres usos. Perquè, per exemple, en tots els oficis hi entrava la cistelleria. No sé, les parades del mercat, tot ho tenien amb paneres, amb canastres, avui dia això. O sigui, el plàstic ha tret una mica el bímet en quant a fer-lo servir doncs, pel camp, per les feines del camp i tot això. Però, i bueno, i pel textil també. Però, en canvi, l'ofici sí que encara queden cistellers, però potser sí que ara és més per això, per decoració, per cistells... Sí, però l'ofici no s'ha perdut. N'hi ha menys, molt menys, això sí. És que abans l'ofici de cisteller, o sigui, les persones havien de tenir un ofici. I avui dia això ha canviat molt. No, jo recordo el meu avi que sempre deia que amb un ofici i 10 dits a les mans el món era teu i això avui dia, doncs, no sé, han canviat molt les coses. Però, evidentment, que encara hi ha gent artista i molt artesana i sí que es fan coses de bímet, sí, sí.
Carme Masclans, gràcies per haver-nos explicat avui a Ràdio Sabadell.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.